Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT pacten un acord que preveu millores pels docents, però USTEC no s'hi suma i manté les vagues, Jordi Fortià.
L'acord preveu un augment de 200 euros mensuals pels docents d'aquí al 2029. Des de Comissions Obreres, Esther Vila destaca que és una millora global, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, titlla l'acord insuficient i de pacte polític.
La nostra aposta no era només la millora del salari, que també, i és important, evidentment, per dignificar la nostra professió, però és important també la millora de les condicions laborals i la millora del sistema, en aquest cas del sistema inclusiu.
És un acord absolutament ideològic, polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu. Per tant, USTEC Estès, ens mostrem compromesos amb aquestes necessitats, amb la força del col·lectiu i continuem mantenint la convocatòria de vagues.
Les desaparicions de menors fins als 12 anys creixen un 26% a Catalunya el passat 2025.
Les associacions reclamen una llei integral que empari les famílies del 2% de casos que no s'acaben resolent. Ho defensa l'exdiputat del PSC i impulsor de la llei, Rafael Bruguera.
Falta la llei, falta una cosa més integral que doti de drets no només a la persona desapareguda, sinó també als seus familiars, des de tots els punts de vista, des del punt de vista judicial, però també des del punt de vista social, jurídic.
El govern espanyol confirma que aprovarà un nou escut social per protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
Ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Joventut, Cira Rego, que ha participat a Brussel·les en una reunió del Consell de Treball, Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea.
Nosotros somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, sí al respeto al derecho internacional, sí a la paz y al diálogo y sí a proteger los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país, de cualquier efecto que tenga la guerra. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos trabajado con mucha determinación y en este caso estamos trabajando en la misma línea.
En cultura, un gran passadís cobert és la principal novetat de l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'estructura connectarà el Palau Nacional amb el de Victòria Eugènia. El projecte permetrà que el museu exposi art contemporani. Pepe Serra és el director del MNAC.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat. Això serà la primera vegada que passi i aquest és el propòsit que recull el museu des de l'inici en els seus estatuts.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol vol sumar la primera victòria del 2026.
Els blanquiblaus tanquen aquesta nit a partir de les 9 la jornada 27 de la primera divisió a Cornellà al Prat contra l'Oviedo, últim classificat a la Lliga. Els de Manolo González volen tallar una ratxa de 9 jornades sense guanyar, amb 6 derrotes i 3 empats. Malgrat que no volen confiances, els pericos veuen en els asturians, últim classificat, com el rival propici per aconseguir els primers 3 punts del 2026. I a la primera federació, el Nàstic de Tarragona ja ha presentat a Pablo Alfaro com a nou entrenador de l'equip grana en substitució de Cristóbal Parral.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem tenint una jornada típicament primaveral. Déu-n'hi-do als ruixats, algunes tempestes i tot, que han anat apareixent les últimes 3-4 hores a moltes comarques, sobretot del prelitoral, també d'alguns racons de Girona, de l'interior de Tarragona, i fins i tot s'han apropat al mar, cas del Golf de Roses, al Montgrí, on més hi ha plogut, per exemple, és el Baix Empordà, també algun patac d'aigua destacable al Baix Llobregat. En aquests moments encara queda algun xàfec, sobretot en aquestes muntanyes i comarques. Prelitorals, lluny del mar, bàsicament és on es formen aquests núvols més potents i també estan apareixent alguns xàfecs a les muntanyes del Pirineu, del Prepirineu, d'una forma local, això sí. També hi ha intercalades clarianes i la temperatura no ha variat respecte ahir. Pel que fa demà, despertarem amb boires una altra vegada, sobretot demà extenses a la Catalunya Central i Girona, també alguna pluja a l'Ebre i durant la tarda novament algun xàfec, però més local que avui, sobretot al prelitoral i al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments on hi ha més volum de trànsit són els accessos nord. per exemple, ha millorat, això sí, la P7 i la B30, encara hi ha algun problema a la zona de Badia cap a Girona, però en canvi la teníem la C33 i la C58, els dies que venen dels Vallesos amb lentitud cap a Trinitat, i ja s'han normalitzat. La ronda de litoral també presenta força volum de trànsit, però ja tanteix anar millorant, però té diferents punts de lentitud, tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat, i destaquem, Francesc, doncs, les aturades que hi ha a la B30, en el Papiola, entre el Papiola i Molins, cap a Sant Andreu, a la C32, de sortida, entre Viladecans i Sant Boi, cap a Tarragona, també aturades. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Signat l'acord a què ha arribat aquest dilluns el govern amb Comissions Obreres i la UGT en relació a les millores laborals i salarials del cos de docents. Tot i això, USTEC, el sindicat majoritari, el rebutja i continuarà amb el calendari de mobilitzacions.
En total es preveu una inversió de 2.000 milions d'euros i en concret un increment de 3.000 euros anuals del sou dels mestres i professors d'aquí al 2029, l'equivalent a 200 euros mensuals més, entre altres millores. El sindicat USTEC, que és majoritari i també professor de secundària, rebutgen, però, el pacte perquè el consideren insuficient i mantenen mobilitzacions de la setmana que ve.
En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que es tracta de l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya, però també hi ha afegit que cal que hi hagi pressupostos. Mar Dalmau.
El president de l'executiu català ha assegurat que és un acord històric i que això situa l'educació com la segona partida pressupostària més gran de la Generalitat després de la de Salut. Sense fer-ho explícit, Illa ha volgut afegir un grau més de pressió a Esquerra Republicana perquè donin suport als comptes de 2026.
Tot això que acabem d'explicar, totes aquestes millores i aquests avenços necessiten una marxa més. I aquesta marxa més té nom i cognom. Es diu pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Vull ser molt clar, no podem afrontar els reptes del 2026 educatius, socials i econòmics amb el pressupost de l'any 2023. El país no pot prescindir, ni ha de prescindir, d'una eina com els pressupostos. Estem parlant de 9.000 milions d'euros, un increment de gairebé 25% respecte als pressupostos de fa 3 anys.
Tant UGT com Comissions Obreres han destacat la importància d'haver tancat aquest acord tant pel que fa als avantatges per la plantilla docent com per l'augment de qualitat en el servei.
Acord, doncs, que depèn dels pressupostos, però que, com dèiem abans, implica importants millores pels mestres. Anem a veure en concret quines són aquestes millores. Esther Minguell.
El document preveu un augment del salari dels professors i mestres d'aproximadament 200 euros d'aquí a 4 anys i ofereix un complement de 50 euros per pernoctació pels docents que fan sortides o colònies. S'acorda també un increment del sou del personal d'atenció educativa d'un 20% a través d'un complement. També planteja una inversió de 300 milions d'euros en recursos per la inclusiva, en reducció de ràtio, de burocratització. La UGT i Comissions Obreres consideren que no es pot deixar escapar l'oportunitat d'aconseguir millores en recursos a l'aula, més atenció als alumnes i suports per la inclusió. Esther Vila, de Comissions Obreres.
La nostra aposta no era només la millora del salari, que també, i és important, evidentment, per dignificar la nostra professió, però és important també la millora de les condicions laborals i la millora del sistema, en aquest cas, del sistema inclusiu.
La resta de sindicats, però, rebutgen el pacte, consideren que és insuficient i especifiquen que no respon a les demandes del col·lectiu, que necessita millores ja i no en 4 anys. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
És un acord absolutament ideològic, polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu. Per tant, USTEC Estès, ens mostrem compromesos amb aquestes necessitats, amb la força del col·lectiu i continuem mantenint la convocatòria de vagues.
El Sindicat de Professors de Secundària també el rebutja perquè no recull cap de les demandes que feien, com el concurs de càtedres o la recuperació de les hores de ciència, filosofia i llengua. I la CGT tampoc l'avala perquè no hi ha millores contundents.
I no deixem de parlar del malestar dels docents, Esther, ja que més d'un centenar de coordinadors digitals d'escoles i instituts han renunciat al càrrec. Denuncien que tenen poques hores per poder dedicar-s'hi i que s'han convertit en tècnics informàtics quan la seva funció és l'educació digital dels alumnes.
La figura del coordinador digital va néixer el 2003, però amb el desplegament de la digitalització dels centres educatius, després de la pandèmia, les seves funcions s'han disparat. És el cas de la Maria Flores, mestra de l'Escola Provençals, que té 3 hores setmanals per dedicar-s'hi i que cada vegada ha de resoldre més incidències tècniques.
Si ens dediquem a arreglar ordinadors, se m'ha anat el wifi, no puc imprimir, se m'ha desconnectat el panell, clar, és totalment inviable amb les hores que tenim avui en dia poder desenvolupar la tasca pedagògica. Hem passat a tenir una aula d'informàtica per classe, hem passat de tenir uns projectors digitals a tenir 18 panells que has de gestionar, és tota la robòtica, l'estratègia digital de centre, el volum de feina és brutal.
Aquests perfils s'han unit per reclamar més hores i una retribució més bona, però la proposta del Departament d'Educació d'augmentar un 25% el complement, que és de 90 euros bruts al mes, no els convenç i molts renuncien a fer aquesta tasca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com sentíem abans, en paraules del president Salvador Illa, la negociació dels pressupostos continua centrant l'actualitat política. El PSC adverteix, però, a Esquerra que la recaptació de l'IRPF no es pot fer immediatament. A més, els socialistes descarten l'avançament electoral.
De la seva banda, Junts per Catalunya assegura que la no aprovació dels comptes seria un fracàs absolut pel president Salvador Illa i els seus socis de govern.
Mont Carvajal.
Falten 11 dies pel debat a la totalitat pels pressupostos i Esquerra Republicana encara no els negocia perquè vol garanties que Catalunya recaptarà l'IRPF, com van acordar per fer Illa i Pedro Sánchez presidents. Però el PSC ha dit avui que aquesta qüestió va per llarg i no serà per ara mateix. Ho ha dit la portaveu Lluïsa Moret.
I que és evident és que doncs, requereix unes maneres o uns models, unes metodologies i uns tempos que en aquests moments no són possibles. Estem parlant d'uns tempos diferents.
Junts per Catalunya assegura que si no s'aproven els pressupostos, seria la culminació del fracàs del president Salvador Illa, a qui consideren més dèbil i sol cada dia que passa. El portaveu Josep Rius, a més, considera que estan caducats i els hauria de retirar.
Precisament no serveixen per fer front a les conseqüències de la guerra i els hauria de refer i de tornar-los a presentar al Parlament.
Junts acusa Illa i Pedro Sánchez d'utilitzar la guerra al Pròxim Orient amb finalitats partidistes i considera que seria negatiu fer coincidir eleccions anticipades espanyoles amb les catalanes.
Doncs en l'àmbit espanyol, un jutjat de Madrid admet a tràmit la segona denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual.
La presumpta víctima va presentar una denúncia per una agressió que va tenir lloc el 2021. Segons el seu relat, els fets van passar a casa de l'exdiputat de Sumar, que l'hauria violat de manera violenta i per sorpresa.
Les desaparicions de menors fins als 12 anys han crescut un 26% a Catalunya. En total es van denunciar prop de 3.700 desaparicions l'any passat, una mitjana de 10 al dia. Això mentre que les associacions reclamen una llei integral que empari les famílies del 2% de casos que no s'acaben resolent. Carina Bellver.
L'any passat van desaparèixer prop d'un miler de menors d'edat, dels quals un centenar eren infants menors de 12 anys, una xifra que ha crescut un 26%, i aquest grup d'edat presenta l'increment més elevat. Si bé es resolen el 98% dels casos, hi ha aquest 2% de persones que no s'acaben localitzant, un fet que deixa desemparades legalment les famílies que des de fa una dècada reclamen una llei integral que els permeti, per exemple, cobrar una pensió, vendre un pis o fins i tot donar de baixa un mòbil sense haver d'esperar 10 anys i passar pel tràngol d'haver-lo de declarar mort sense saber si ho està realment. Isidro Molina és de l'associació AFADECOR.
Tema bancari, el tema de subministro de qualsevol tipus, agua, luz... Hay un vacío legal que són barreres infranqueables precisament per a la família. ¿No? Lo que reclamem és una llei precisament que proteja la família i que no tinguem aquest desamparo.
En el dia de les persones desaparegudes sense causa aparent, els Mossos recorden que no cal esperar 24 hores per denunciar una desaparició.
I el govern preveu una inversió de quasi 19 milions d'euros per la protecció de la infància i l'adolescència. És una millora de finançament per als serveis socials municipals i comarcals acordada amb la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Ho ha dit a Terrassa la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
concretament 18,8 milions d'euros anuals addicionals que serviran per enfortir la plantilla de dos serveis, els equips d'atenció a la infància i l'adolescència i els serveis d'intervenció socioeducativa. Així, amb aquests diners es contractaran dues persones més com a mínim per a cadascun dels 54 equips que hi ha al territori, a tot Catalunya 124 professionals més, passant de 618 a 742. Escoltem la consellera.
Uns calés que es destinaran a reforçar aquests equips d'atenció a la infància i l'adolescència, amb dos professionals més, un coordinador o coordinadora i una persona de tipus administratiu, per donar els suports a aquests treballadors i treballadores socials per poder tenir el temps i la dedicació de treballar a tots aquests nens i nenes.
Ara els ajuntaments hauran de contractar els nous professionals i els diners per finançar les despeses arribaran en 2 o 3 mesos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol ha confirmat que aprovarà un nou escut social per protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Joventut, que ha participat a Brussel·les en una reunió del Consell de Treball, Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea. Jordi Casino.
Abans de participar en la trobada, Cira Rego ha reiterat l'oposició de l'executiu espanyol a la guerra i la crida al respecte a la diplomàcia i a la legalitat internacional. Dit això, ha assegurat que el Consell de Ministres activarà ben aviat les mesures necessàries per mitigar l'impacte econòmic del conflicte.
Nosotros somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, sí al respeto al derecho internacional, sí a la paz y al diálogo y sí a proteger los intereses de nuestra gente y de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país, de cualquier efecto que tenga la guerra. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos trabajado con mucha determinación y en este caso estamos trabajando en la misma línea.
Pel que fa a l'enviament d'una fregata espanyola a Xipre, Rego l'ha justificat tot assegurant que es tracta d'una missió de defensa que res té a veure amb una acció bèl·lica.
Doncs el ministre d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, diu que la guerra de l'Iran ja té efectes per als ciutadans, tot i que demana més temps per avaluar la situació i aplicar possibles mesures.
En una atenció als mitjans, prèvia a la reunió de l'Eurogrup celebrada aquest dilluns a Brussel·les, el ministre ha apuntat que el conflicte a l'Orient Mitjà ja té conseqüències en el dia a dia dels espanyols, especialment per als professionals del sector del transport, l'agricultura o la pesca.
Estamos viendo ya algunas consecuencias más allá de los mercados energéticos en el bolsillo, en el día a día de los españoles. Desde el inicio de la guerra lo que hemos visto es una subida en torno a 15 céntimos el litro de la gasolina y casi el doble, unos 28 céntimos en el caso del gasoil. Y el gasoil, como sabemos, es particularmente importante para los profesionales del transporte, pero también, por ejemplo, del sector de la agricultura o también de la pesca.
Malgrat la prudència, Cuerpo també ha reiterat que el govern espanyol protegirà els interessos nacionals.
Tot plegat mentre el conflicte s'estén, l'OTAN ha interceptat un míssil balístic disparat des de l'Iran en direcció a la Mediterrània Oriental. És el segon aquesta setmana que entra a l'espai aeri de Turquia, segons ha informat el Ministeri de Defensa turc.
I tot mentre continuen els intensos atacs dels Estats Units, Israel sobre l'Iran i el Líban, i també la resposta ofensiva iraniana sobre Israel i sobre els països del Golf, on hi ha bases nord-americanes i infraestructures energètiques.
Una escalada que, com sentien, ha fet disparar-se de nou el preu del petroli, que ja supera els $100 al barril, mentre que les borses europees han obert amb pèrdues després que les asiàtiques s'hagin desplomat més del 5%.
L'IBEX 35 cau a l'entorn de l'1,5%, al mateix nivell que els parquets alemanys, francesos i italians.
Els accidents esportius i les caigudes de les persones grans són les principals causes de les lesions medulars ateses a l'Hospital Vall d'Hebron, que té un equip especialitzat des de fa 2 anys que opera cada dia de la setmana.
Avui hi han intervingut 136 persones en les primeres 24 hores, un temps que s'ha demostrat que és crucial per aconseguir millores.
Maite Polo.
8 de cada 10 lesionats que han arribat a Vall d'Hebron en els darrers 2 anys els han pogut operar en les primeres 24 hores i més d'un terç en cap de setmana. Abans de posar en marxa aquest equip especialitzat eren un 56% i només operaven de dilluns a divendres. Malgrat tot, 2 de cada 10 afectats els han hagut d'intervenir passades les 24 hores per la gravetat del seu estat o bé per problemes en el trasllat, per exemple el cas d'un helicòpter per causes meteorològiques. Els especialistes han comprovat millores com la disminució dels dies a la UCI. Ferran Pellicer, és cap de la unitat multidisciplinària de cirurgia de raquis.
Hi ha en general una millora. Si tu els operes abans, tot de lesions col·laterals que venien associades a la lesió medul·lar desapareixen, i això probablement explica en part la reducció del temps d'hospitalització, la reducció del temps d'UCI.
Tan important com la intervenció és la rehabilitació precoç de les persones amb lesió medul·lar, perquè aquesta rehabilitació ja comença a la UCI.
També en matèria de salut, aquest any la floració primaveral s'ha avançat i els símptomes que provoca el pol·len també. Els experts adverteixen de no confondre'ls amb un simple constipat. Entre les espècies amb més pol·linització aquesta temporada, el xiprés i altres conífers de la família. Elena Puigdubeta.
El cap del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Clínic, Joan Bartra, confirma que les condicions climatològiques d'aquest any, amb molta humitat i fortes pluges, han mogut el patró de pol·linització de moltes plantes i arbres, assolint nivells de pol·len molt elevats. En declaracions a la xarxa, detalla quins són els pacients que més ho patiran.
Que tenen al·lèrgia al pol·len del xiprés i família, que en diem cupressàcies, que és un pol·len de final d'hivern, principi de primavera. Ja fa dies, més d'un mes, que estan patint els símptomes i enguany està sent un any especialment difícil perquè hi ha nivells d'aquest pol·len molt i molt alt. També s'estan avançant alguns pol·lens, hi ha nivells pol·lens de males herbes, com és el del blet, el de la parietària, que és una mala herba i que també estem començant a tindre ja nivells força alts per l'època que estem.
No hi ha cap símptoma indiscutiblement propi de malaltia al·lèrgica i per això, segons el doctor Bartra, és fàcil confondre-ho amb un catarro o un constipat. Demana fixar-nos si es repeteix en el temps o presenta un patró estacional, aleshores serà una al·lèrgia.
I a Girona aquest matí s'ha presentat la proposta guanyadora del concurs d'idees del futur campus de salut, un projecte que dibuixa un complex hospitalari amb una rambla interior i connectat amb la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
El projecte arquitectònic el redactarà la UTE Pinearc i Brullet de Luna i Associats, juntament amb Peix Engineering. Es tracta d'una proposta amb un complex estructurat a partir d'una gran rambla interior amb accessos en places enjardinades i una aposta per les energies renovables. Albert Dalmau és el conseller de Presidència de la Generalitat.
El campus de salut de Girona avança i avança bé. I vam dir que seria una realitat i avui estem fent passos perquè sigui una realitat. I per tant, el nostre país, que a vegades s'ha de vacunar contra l'escepticisme, ho entenc, perquè a vegades els antecedents els coneixem tots.
La licitació i adjudicació d'aquest avantprojecte i la redacció posterior del projecte executiu i la direcció d'obres tenen un pressupost de 25 milions d'euros. Un cop redactat el projecte executiu, es procedirà a la licitació i execució de les obres, treballs que tindran una durada prevista d'uns 4 anys. La inversió prevista pel campus de salut de la Regió Sanitària de Girona és de 740 milions d'euros i l'inici de les obres està previst pel 2029.
En cultura, un gran passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el de Victòria Eugènia és la principal novetat de l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El projecte, que es preveu que estigui acabat a finals del 2029, permetrà que el MNAC exposi art contemporani. David Navarro.
El projecte arquitectònic escollit per ampliar el MNAC transforma de manera radical l'accés al museu. Construeix una gran façana oberta al lateral del Palau de Victòria Eugènia, mirant cap a la plaça de Carles Buïgas. Des d'allà es pujarà fins a l'actual seu del museu seguint un passadís cobert que serà també zona expositiva. D'aquesta manera, l'espai per a mostrar obres d'art pràcticament es duplica, fins a superar els 19.000 metres quadrats. El director del MNAC, Pepe Serra, ha explicat que d'aquesta manera es podrà acollir els artistes contemporanis.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat. Això serà la primera vegada que passi i aquest és el propòsit que recull el museu des de l'inici en els seus estatuts.
El projecte, elaborat conjuntament per H Arquitectes i l'estudi suís Chris and Gantenbein, té un cost de més de 100 milions d'euros. Les obres s'iniciaran al primer trimestre del 2028 i es preveu que s'acabin a finals del 2029, coincidint amb la commemoració dels 100 anys de l'Exposició Universal.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat de Jordi Cervantes. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol tanca aquesta nit a les 9 la jornada 27 de la primera divisió rebent la visita del Coel Oviedo. L'objectiu no és un altre que acabar amb la ratxa de 9 partits sense guanyar, amb 6 derrotes i 3 empats, i que ha privat els blanquiblaus d'aconseguir el triomf aquest 2026. L'entrenador perico Manolo González explica les claus per intentar aconseguir la victòria.
La pressió ha de ser guanyar sempre, però el partit s'ha de guanyar en futbol i fent les coses bé. Va ser un partit que s'ha de jugar bé, s'ha de jugar amb molt de ritme, amb molta intensitat per poder guanyar. Al final, si mireu la Lliga i els resultats que es donen cada setmana, són partits normalment bastant ajustats a nivell de marcador. De fet, està sent complicat guanyar per tothom. Llavors, demà és un partit difícil. Ells treien el dia al Rayo Vallecano del dimecres, han fet bon resultat fora de casa, llavors és un partit complicat, però estem confiats que demà l'equip guanyarà.
La campanya electoral a la presidència del Barça s'escalfa. Xavi Hernández, en declaracions a La Vanguardia, ha explicat que Alejandro Echeverría és qui mana el club i que Joan Laporta va frustrar un possible retorn de Leo Messi.
El mes de enero él queda campeón del mundo y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club y yo lo veo. Esto era enero del 23. En cuanto entra el presidente empiezan a negociar con su padre y contrato hecho, contrato de luz verde de la liga y al final es el presidente que lo tira para atrás. Todo preparado y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra.
La resposta no s'ha fet esperar i Joan Laporta, a RAC1, ha dit això.
Més que res m'ha dolgut. El que passa que quan veig aquestes declaracions del Xavi penso en el Hansi Flick. I penso també en lo dur que és ser president del Barça, perquè s'han de prendre decisions en interès del club molt difícils, com va ser la de treure el Xavi. I en aquest sentit, doncs, els fets penso que em donen la tranquil·litat de que vaig fer el que havia de fer, perquè veia que amb el Xavi continuaríem perdent i amb el Flick, doncs, amb un nou entrenador que va ser el Flick, tornaríem a guanyar.
I fins i tot el mateix president de la Liga, Javier Tebas, ha esmentit en una entrevista a Teledeporte la versió de Xavi Hernández. Recordem que diumenge seran les eleccions. El Nàstic de Tarragona ja té nou entrenador. Ahir van destituir Cristóbal Parraló i aquest migdia s'ha presentat Pablo Alfaro. L'equip haurà tingut 3 tècnics aquest curs. 10 jornades amb Luis César, 17 amb Cristóbal i ara Alfaro intentarà assolir la salvació a Primera Federació, una categoria en què el Sabadell es manté líder i l'Europa és tercer.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
Mites de l'alimentació. Les creences són les normes que regeixen el nostre comportament i, per tant, les que marcaran les decisions que prenguem. Per aquest motiu, és molt important evitar falsos mites que us allunyaran de seguir una alimentació saludable o mantenir una relació sana amb el menjar. Segur que moltes vegades heu dit o escoltat les frases de menjar sa és avorrit, cal patir o passar gana per perdre pes, o fins i tot, no es pot menjar bé fora de casa. Totes elles influeixen de manera negativa i us poden allunyar del vostre objectiu final de mantenir un estil de vida saludable. Posem alguns exemples. El plàtan engreixa. Sabíeu que 4 plàtans grans d'uns 150 grams, en total uns 600 grams, equival a calories a un croissant? Però, a més, el contingut nutricional és completament diferent, perquè aquesta fruita ens aporta vitamines, minerals, fibra i aigua, i, per tant, sàcia i evita que tinguis gana al cap de poca estona, a diferència del croissant, que només conté sucre, farines refinades i greixos de mala qualitat. Un esmorzar equilibrat ha d'incloure cereal, làctic i fruita. El que és necessari és que mengis aliments de qualitat i no embatut amb galetes perquè cal fer alguna cosa. A més, tampoc és cert que sigui l'àpat més important del dia. Cal que l'adaptis a les teves necessitats, horaris o sensació de gana. El suc natural equival a una peça de fruita. Sempre serà millor consumir la peça de fruita fresca i sencera que conté tota la fibra. Quan és amb suc la perd i hi haurà més contingut de sucres lliures. Els productes light, 0% o similars, són més sants que les versions originals i aprimen. Falsa creença que porta a consumir més quantitat d'aliments insans. Tots aquests mites provoquen confusió i us allunyen de seguir una alimentació de qualitat. Procureu contrastar-los sempre amb fonts fiables o professionals de l'àmbit de la salut.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT pacten un acord que preveu millores pels docents, però USTEC no s'hi suma i manté les vagues, Jordi Fortià.
L'acord preveu un augment de 200 euros mensuals pels docents d'aquí al 2029. Des de Comissions Obreres, Esther Vila destaca que és una millora global, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, titlla l'acord d'insuficient i de pacte polític.
La nostra aposta no era només la millora del salari, que també, i és important, evidentment, per dignificar la nostra professió, però és important també la millora de les condicions laborals i la millora del sistema, en aquest cas del sistema inclusiu.
És un acord absolutament ideològic, polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu. Per tant, USTEC Estès, ens mostrem compromesos amb aquestes necessitats, amb la força del col·lectiu i continuem mantenint la convocatòria de vagues.
Les desaparicions de menors fins als 12 anys creixen un 26% a Catalunya el passat 2025.
Les associacions reclamen una llei integral que empari les famílies del 2% dels casos que no s'acaben resolent. Ho defensa l'exdiputat del PSC i impulsor de la llei, Rafael Bruguera.
Falta la llei, falta una cosa més integral que doti de drets no només a la persona desapareguda, sinó també als seus familiars, des de tots els punts de vista, des del punt de vista judicial, però també des del punt de vista social, jurídic.
El govern espanyol confirma que aprovarà un nou escut social per protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
Ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Joventut, Cira Rego, que ha participat a Brussel·les en una reunió del Consell de Treball, Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea.
Nosotros somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, sí al respeto al derecho internacional, sí a la paz y al diálogo y sí a proteger los intereses de nuestra gente y de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país, de cualquier efecto que tenga la guerra. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos trabajado con mucha determinación y en este caso estamos trabajando en la misma línea.
En cultura, un gran passadís cobert és la principal novetat de l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
L'estructura connectarà el Palau Nacional amb el de Victòria Eugènia. El projecte permetrà que el museu exposi art contemporani. Pepe Serra és el director del MNAC.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat. Això serà la primera vegada que passi i aquest és el propòsit que recull el museu des de l'inici en els seus estatuts.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol vol sumar la primera victòria del 2026.
Els blanquiblaus tanquen aquesta nit a partir de les 9 la jornada 27 de la primera divisió a Cornellà del Prat contra l'Oviedo, últim classificat a la Lliga. Els de Manolo González volen tallar una ratxa de 9 jornades sense guanyar amb 6 derrotes i 3 empats. Malgrat que no volen confiances, els pericos veuen en els asturians com el rival propici per aconseguir els primers 3 punts de cop del 2026. I a la primera federació, el Nàstic de Tarragona ja ha presentat a Pablo Alfaro com a nou entrenador de l'equip grana en substitució de Cristóbal Parra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per al temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem tenint una jornada típicament primaveral. Déu-n'hi-do als ruixats, algunes tempestes i tot, que han anat apareixent les últimes 3-4 hores a moltes comarques, sobretot del prelitoral, també d'alguns racons de Girona. de l'interior de Tarragona i fins i tot s'han apropat al mar, cas del Golf de Roses, al Montgrí, on més hi ha plogut, per exemple, és al Baix Empordà, també algun patac d'aigua destacable al Baix Llobregat. En aquests moments encara queda algun xàfec, sobretot en aquestes muntanyes i comarques. Prelitorals, lluny del mar, bàsicament és on es formen aquests núvols més potents i també estan apareixent alguns xàfecs a les muntanyes del Pirineu, del Prepirineu, d'una forma local, això sí. També hi ha intercalades clarianes i la temperatura no ha variat respecte a ahir. Pel que fa demà, despertarem amb boires una altra vegada, sobretot demà extenses a la Catalunya Central i Girona, també alguna pluja a l'Ebre i durant la tarda novament algun xàfec, però més local que avui, sobretot al prelitoral i al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Signat l'acord a què ha arribat aquest dilluns el govern amb Comissions Obreres i la UGT en relació a les millores laborals i salarials del cos de docents. Tot i això, USTEC, el sindicat majoritari, el rebutja i continuarà amb el calendari de mobilitzacions.
En total es preveu una inversió de 2.000 milions d'euros i en concret un increment de 3.000 euros anuals del sou dels mestres i professors d'aquí al 2029, l'equivalent a 200 euros mensuals més, entre altres millores. El sindicat USTEC, que és majoritari i també professors de secundària, rebutgen però el pacte perquè el consideren insuficient i mantenen les mobilitzacions de la setmana que ve.
En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que es tracta de l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya, però també hi ha afegit que cal que hi hagi pressupostos. Marc Dalmau.
El president de l'executiu català ha assegurat que és un acord històric i que això situa l'educació com la segona partida pressupostària més gran de la Generalitat després de la de Salut. Sense fer-ho explícit, Illa ha volgut afegir un grau més de pressió a Esquerra Republicana perquè donin suport als comptes de 2026.
Tot això que acabem d'explicar, totes aquestes millores i aquests avenços necessiten una marxa més. I aquesta marxa més té nom i cognom. Es diu pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Vull ser molt clar, no podem afrontar els reptes del 2026, educatius, educatius, socials i econòmics amb el pressupost de l'any 2023. El país no pot prescindir, ni ha de prescindir, d'una eina com els pressupostos. Estem parlant de 9.000 milions d'euros, un increment de gairebé 25% respecte als pressupostos de fa 3 anys.
Tant UGT com Comissions Obreres han destacat la importància d'haver tancat aquest acord tant pel que fa als avantatges per la plantilla docent com per l'augment de qualitat en el servei.
Acord, doncs, que depèn dels pressupostos, però que, com dèiem abans, implica importants millores pels mestres. Anem a veure en concret quines són aquestes millores. Esther Minguell.
El document preveu un augment del salari dels professors i mestres d'aproximadament 200 euros d'aquí a 4 anys i ofereix un complement de 50 euros per pernoctació pels docents que fan sortides o colònies. S'acorda també un increment del sou del personal d'atenció educativa d'un 20% a través d'un complement. També planteja una inversió de 300 milions d'euros en recursos per la inclusiva, en reducció de ràtios i un pla de desburocratització. La UGT i Comissions Obreres consideren que no es pot deixar escapar l'oportunitat d'aconseguir millores en recursos a l'aula, més atenció als alumnes i suports per la inclusió. Esther Vila, de Comissions Obreres.
La nostra aposta no era només la millora del salari, que també, i és important, evidentment, per dignificar la nostra professió, però és important també la millora de les condicions laborals i la millora del sistema, en aquest cas, del sistema inclusiu.
La resta de sindicats, però, rebutgen el pacte, consideren que és insuficient i especifiquen que no respon a les demandes del col·lectiu, que necessita millores ja i no en 4 anys. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
És un acord absolutament ideològic, polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu. Per tant, USTEC Estès, ens mostrem compromesos amb aquestes necessitats, amb la força del col·lectiu i continuem mantenint la convocatòria de vagues.
El sindicat de professors de secundària també el rebutja perquè no recull cap de les demandes que feien com el concurs de càtedres o la recuperació de les hores de ciència, filosofia i llengua. I la CGT tampoc l'avala perquè no hi ha millores contundents.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Doncs com sentíem en paraules del president Salvador Illa, la negociació dels pressupostos continua centrant l'actualitat política. El PSC adverteix a Esquerra que la recaptació de l'IRPF no es pot fer immediatament. A més, els socialistes descarten l'avançament electoral.
De la seva banda, Junts per Catalunya assegura que la no aprovació dels comptes seria un fracàs absolut pel president Salvador Illa i els seus socis de govern.
Mont Carvajal.
Falten 11 dies pel debat a la totalitat pels pressupostos i Esquerra Republicana encara no els negocia perquè vol garanties que Catalunya recaptarà l'IRPF, com van acordar per Pedro Sánchez presidents. Però el PSC ha dit avui que aquesta qüestió va per llarg i no serà per ara mateix. Ho ha dit la portaveu Lluïsa Moret.
I que és evident és que doncs, requereix unes maneres o uns models, unes metodologies
ideologies i uns tempos que en aquests moments no són possibles. Estem parlant d'uns tempos diferents.
Junts per Catalunya assegura que si no s'aproven els pressupostos seria la culminació del fracàs del president Salvador Illa, a qui consideren més dèbil i sol cada dia que passa. El portaveu Josep Rius, a més, considera que estan caducats i els hauria de retirar.
Precisament no serveixen per fer front a les conseqüències de la guerra i els hauria de refer i de tornar-los a presentar al Parlament.
Junts acusa Illa i Pedro Sánchez d'utilitzar la guerra al Pròxim Orient amb finalitats partidistes i considera que seria negatiu fer coincidir eleccions anticipades espanyoles amb les catalanes.
I en l'àmbit espanyol, un jutjat de Madrid admet a tràmit la segona denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual.
La presumpta víctima va presentar una denúncia per una agressió que va tenir lloc el 2021. Segons el seu relat, els fets van passar a casa de l'exdiputat de Sumar, que l'hauria violat de manera violenta i per sorpresa.
Les desaparicions de menors fins als 12 anys han crescut un 26% a Catalunya. En total es van denunciar prop de 3.700 desaparicions l'any passat, una mitjana de 10 al dia. Això mentre que les associacions reclamen una llei integral que empari les famílies del 2% de casos que no s'acaben resolent. Carina Bellver.
L'any passat van desaparèixer prop d'un miler de menors d'edat, dels quals un centenar eren infants menors de 12 anys, una xifra que ha crescut un 26%, i aquest grup d'edat presenta l'increment més elevat. Si bé es resolen el 98% dels casos, hi ha aquest 2% de persones que no s'acaben localitzant, un fet que deixa desemparades legalment les famílies que des de fa una dècada reclamen una llei integral que els permeti, per exemple, cobrar una pensió, vendre un pis o fins i tot donar de baixa un mòbil sense haver d'esperar 10 anys i passar pel tràngol d'haver-lo de declarar mort sense saber si ho està realment. Isidro Molina és el president de l'associació AFADECOR.
Tema bancari, el tema de subministro de qualsevol tipus, agua, luz... Hay un vacío legal que son barreras infranqueables precisamente para la familia, ¿no? Lo que reclamamos es una ley precisamente que proteja a la familia y que no tengamos este desamparo.
En el dia de les persones desaparegudes sense causa aparent, els Mossos recorden que no cal esperar 24 hores per denunciar una desaparició.
I en successos, detinguts tres homes per una agressió sexual en grup a una menor a la Sagrera.
Els fets van passar dissabte a la tarda al parc de la Pegaso. Els individus, presumptament, van fer tocaments a les parts íntimes d'una noia menor d'edat amb l'intenció de violar-la, però ella va poder desempallegar-se'n i escapar-se. La víctima va alertar els Mossos, que poc després van aconseguir localitzar i detenir tres persones que coincidien amb la descripció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol ha confirmat que aprovarà un nou escut social per protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Joventut, que ha participat a Brussel·les en una reunió del Consell de Treball, Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea. Jordi Casino.
Abans de participar en la trobada, Cira Rego ha reiterat l'oposició de l'executiu espanyol a la guerra i la crida al respecte a la diplomàcia i a la legalitat internacional. Dit això, ha assegurat que el Consell de Ministres activarà ben aviat les mesures necessàries per mitigar l'impacte econòmic del conflicte.
Nosotros somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, sí al respeto al derecho internacional, sí a la paz y al diálogo y sí a proteger los intereses de nuestra gente y de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país, de cualquier efecto que tenga la guerra. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos trabajado con mucha determinación y en este caso estamos trabajando en la misma línea.
Pel que fa a l'enviament d'una fragata espanyola a Xipre, Rego l'ha justificat tot assegurant que es tracta d'una missió de defensa que res té a veure amb una acció bèl·lica.
I tot plegat, mentre el conflicte s'estén, l'OTAN ha interceptat un míssil balístic disparat des de l'Iran en direcció a la Mediterrània Oriental. És el segon aquesta setmana que entra a l'espai aeri de Turquia, segons ha informat el Ministeri de Defensa turc.
I tot mentre continuen els intensos atacs dels Estats Units, Israel sobre l'Iran i el Líban, i també la resposta ofensiva iraniana sobre Israel i sobre els països del Golf, on hi ha bases nord-americanes i infraestructures energètiques.
Una escalada que ha fet disparar-se de nou el preu del petroli, que ja supera els $100 al barril, mentre que les borses europees han obert amb pèrdues després que les asiàtiques s'hagin desplomat més del 5%.
L'IBEX 35 cau a l'entorn de l'1,5%, al mateix nivell que els parquets alemanys, francesos i italians.
La marca col·lectiva de Capnat ha tancat el 2025 amb molt bones dades pel que fa a la facturació gràcies a l'esforç dels cellers i a la bona climatologia després de diversos anys de sequera. La marca ha passat el darrer any de 13 a 19 cellers, tot i que actualment ja en són 21. Judit Vallès.
19 cellers i 34 milions d'euros de facturació. Així tancat el 2025 la marca col·lectiva d'escumosos Corpinat. Pel que fa a les vendes a l'estranger, els Corpinat ja es comercialitzen en 64 països i els Estats Units concentren el 23% de les vendes. És per això que la situació actual del país americà genera certa intranquil·litat entre productors. Roc Gramona és vicepresident de Corpinat.
A Estats Units, que és el mercat més important per nosaltres, doncs ara de moment està l'expectativa. Sí que el que genera més intranquil·litat és aquesta situació d'incertesa. Sí que és veritat doncs, que tots ens estem plantejant altres opcions més estables que no sigui el mercat dels Estats Units.
Tot i això, el principal mercat és el català i l'espanyol. El retorn econòmic als viticultors proveïdors ha estat de 4,3 milions d'euros i gràcies al seu esforç, entre tots els cellers s'han arribat a les 129 referències comercialitzadores, un 40% més que el 2024.
I encara en clau econòmica, la Fageda culmina unes millores valorades en 4,2 milions d'euros que garantiran la seva sostenibilitat i viabilitat, dels quals 2 milions i mig els ha aportat la Generalitat de Catalunya a través d'un programa pensat per empreses amb un fort tarannà social. Olot FM, Gerard Puigdemont.
A la fàbrica de làctics de la Fageda s'ha completat una transformació iniciada fa 2 anys i mig. S'ha adquirit nova maquinària, s'ha ampliat la capacitat productiva, s'han fet millores d'eficiència dels processos i ben aviat trauran una nova gamma de iogurts. S'ha renovat l'envasadora, el sistema de neteja, s'ha adequat la caldera de biomassa i s'han construït nous molls de càrrega. Unes millores que van acompanyades de la possibilitat d'incrementar la plantilla de persones amb discapacitat o col·lectius de risc. En parla Sílvia Domènech, directora general de la Fageda.
Aquesta inversió possibilita i quasi garantit que tinguem més possibilitats de sostenir-nos i de perdurar, que és el que hem de procurar.
Tot plegat ha estat possible gràcies a un pla d'inversions valorat en 4,2 milions d'euros, 2,5 dels quals finançats per la Generalitat de Catalunya. Miquel Sampere és el conseller d'Empresa i Treball.
És molt difícil trobar una empresa que et digui obertament que està en el mercat per guanyar diners com totes les empreses, però que alhora té aquest component, entre cometes, de responsabilitat social corporativa tan elevat i tan compromès.
Actualment, de les 387 persones que treballen a la Fageda, 167 tenen algun tipus de discapacitat, malaltia mental o risc d'exclusió.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, Cambrils redoblarà la pressió al Top Manta i posarà obstacles al passeig marítim a partir de Setmana Santa per evitar-lo. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
L'Ajuntament de Cambrils està decidit a erradicar el Top Manta a la franja costanera del municipi. L'alcalde Oliver Klein ha anunciat que aquesta temporada turística, que està a punt de començar, es doblarà el número d'agents policials contra aquest tipus de venda il·legal. Una tasca que ja es va començar l'estiu passat i que es va dur a terme entre tots els cossos policials establerts a Cambrils.
L'estratègia iniciada l'any passat es continuarà o es redoblarà. Tothom ens ha vist ficant obstacles al passeig perquè no es pugui muntar, tothom ens ha vist multiplicar la policia local, els agents de la policia local, però no només els locals, sinó també els dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
L'alcalde també ha assegurat que es reforçarà el control a la nit, una franja horària que s'han adonat que l'any passat va estar més desatesa.
A l'Ebre, la Fundació Mercè Pla de Tortosa i l'IRTA han presentat una unitat portàtil aquapònica que permet aprendre a cultivar plantes i cuidar peixos en un mateix sistema sostenible. El projecte, que és pioner, té un objectiu social i educatiu, facilitar l'aprenentatge de tasques laborals a persones amb discapacitat intel·lectual. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La iniciativa vol facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant una unitat aquapònica que permet criar peixos i cultivar plantes. Una vintena d'usuaris del Centre de Formació Ocupacional de la Fundació Mercè Pla són els encarregats d'alimentar els peixos i tenir cura i recollir els enciams plantats amb aquest sistema. Aquesta és la primera vegada que l'IRTA col·labora en un projecte d'inserció laboral en persones amb altes complexitats. Enric Gisbert és investigador de l'IRTA.
L'aquaponia és una tècnica de producció de combinar plantes i peixos d'ús quasi mundial. Podem dir que tant l'IRTA com la Fundació Mercè Pla en aquest projecte són pioners en l'aplicació de l'aqüicultura per aquesta doncs, forma inclusiva de veure-la.
L'IRTA ha editat una guia inclusiva i accessible com a material de suport.
I no ens movem de l'Ebre, Núria, perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs d'una entitat espanyolista contra la descatalogació del monument a la Batalla de l'Ebre que hi ha al mig del riu a Tortosa. La resolució facilita la retirada del polèmic símbol franquista.
La decisió del tribunal considera que el recurs no complia els requisits legals ni presentava interès cassacional per crear jurisprudència. Segons el Suprem, l'escrit de l'entitat es basava principalment en normativa urbanística catalana que queda fora de l'àmbit competencial estatal. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha fet una valoració positiva de la decisió del Tribunal Suprem.
Anem avançant, anem fent passos, tot i que sabem que encara no s'ha acabat en este procés judicialitzat, però sí que és veritat que torni a llaure aquesta sentència en el mateix sentit, pues te dona, no?, esperança de que això va seguint el seu camí i, per tant, esperant que d'una vegada per totes pugui quedar resolt.
El conflicte jurídic se centrava en la modificació de la fitxa del catàleg d'elements protegits del POUM de Tortosa, aprovada el 2020 per l'Ajuntament i la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Amb la decisió del Suprem es ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i es facilita el camí per la retirada del símbol franquista que hi ha al mig del riu.
Encara en territori, el govern impulsa un pla per garantir la continuïtat del sector de l'avellana i la seva competitivitat. Consta de 25 mesures concretes i l'ha presentat aquest matí el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una visita a l'Alt Camp. La Nova Ràdio, David Fernández.
El Pla de l'Avellana 2026-2028 preveu 25 mesures per reforçar la competitivitat del sector, la sostenibilitat i per garantir la producció dels avellaners a Catalunya. Entre aquestes hi ha la creació d'ajudes i finançament específic, accions sobre la comercialització i la promoció de l'avellana, la millora del rec o mesures sobre la qualitat i la diferenciació de l'avellana catalana, a banda de la creació d'un hub de sanitat vegetal de la fruita seca. Això ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una visita a una finca d'avellaners de la Massó, a l'Alt Camp.
Catalunya no pot perdre el cultiu de l'avellana. Tenim un pla amb 25 mesures entre el 26 i el 28 per intentar valoritzar i que la gent doncs conegui, estimi i esculli l'avellana de casa nostra.
A banda, també es crearà una nova taula de governança de l'avellana amb l'objectiu que aplegui tots els representants del sector.
En cultura, un gran passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el de Victòria Eugènia és la principal novetat de l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El projecte, que es preveu que estigui acabat a finals del 2029, permetrà que el MNAC exposi art contemporani. David Navarro.
El projecte arquitectònic escollit per ampliar el MNAC transforma de manera radical l'accés al museu. Construeix una gran façana oberta al lateral del Palau de Victòria Eugènia, mirant cap a la plaça de Carles Buïgas. Des d'allà es pujarà fins a l'actual seu del museu seguint un passadís cobert que serà també zona expositiva. D'aquesta manera, l'espai per a mostrar obres d'art pràcticament es duplica, fins a superar els 19.000 metres quadrats. El director del MNAC, Pepe Serra, ha explicat que d'aquesta manera es podrà acollir els artistes contemporanis.
L'ampliació farà possible, per primera vegada, la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat. Això serà la primera vegada que passi i aquest és el propòsit que recull el museu des de l'inici en els seus estatuts.
El projecte, elaborat conjuntament per H Arquitectes i l'estudi suís Crisp & Gantenbein, té un cost de més de 100 milions d'euros. Les obres s'iniciaran el primer trimestre del 2028 i es preveu que s'acabin a finals del 2029, coincidint amb la commemoració dels 100 anys de l'Exposició Universal.
I el llibre Històries de Barcelona, escrit pel comunicador David Martínez Herrada, recull 80 curiositats, anècdotes i episodis sorprenents de la ciutat comtal. Sònia Kerr.
Reconegut divulgador amb desenes de milers de seguidors a les xarxes socials, David Martínez Herrada ha fet una acurada feina de selecció per presentar petites històries, anècdotes i llegendes de Barcelona, en molts casos desconegudes pel gran públic. Tot fruit de la seva curiositat.
A mi em genera molta curiositat trobar-me un edifici que està alineat diferent a la resta, o això, hi ha un passatge aquí que està tancat, o hi ha un panot que és diferent a la resta, i si això té alguna mena de significat, buscar-ho.
El llibre editat per Viena serveix per saciar la curiositat sobre molts aspectes de la ciutat, però en David alerta, atenció, hi ha moltes altres històries que no s'hi han pogut incloure.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol tanca aquesta nit a les 9 la jornada 27 de la primera divisió, rebent la visita del CUE, l'Oviedo. L'objectiu, no és un altre que acabava amb la ratxa de 9 partits sense guanyar amb 6 derrotes i 3 empats i que ha privat els blanquiblaus d'aconseguir el triomf aquest 2026. L'entrenador perico Manolo González explica les claus per intentar aconseguir la victòria.
La pressió ha de ser guanyar sempre, però el partit s'ha de guanyar en futbol i fent les coses bé. Demà és un partit que s'ha de jugar bé, s'ha de jugar amb molt de ritme, amb molta intensitat per poder guanyar. Al final, si mireu la Lliga i els resultats que es donen cada són partits normalment bastant ajustats a nivell de marcador. De fet, està sent complicat guanyar per tothom. Llavors, demà és un partit difícil. Ells traient el dia al Rayo Vallecano del dimecres han fet bon resultat fora de casa. Llavors, és un partit complicat, però estem confiats que demà l'equip guanyarà.
La campanya electoral a la presidència del Barça s'ha escalfat. Xavi Hernández, en declaracions a La Vanguardia, ha explicat que Alejandro Echeverría és qui mana el club i que Joan Laporta va frustrar un possible retorn de Leo Messi. La resposta no s'ha fet esperar i Joan Laporta, RAC1, deia que es mostrava decebut per aquestes paraules de Xavi Hernández. El tècnic alemany Hansi Flick ha dit la seva durant la roda de premsa prèvia al partit de Champions de demà davant el Newcastle.
I he estat amb ell, com deia, ha sigut una cosa molt agradable sempre. Però això és una cosa privada. Quan li dic una cosa a la meva dona, és privat. Quan parlo amb un altre entrenador, és privat. No té res a veure amb en res ni amb ningú. No parlarem vostès d'això ni fora de la nostra conversa. Tema privat, no comentaré el tema perquè sé la veritat i això és el que voldria dir, que sé la veritat i que me la quedo.
I fins i tot el mateix president de la Liga, Javier Tebas, ha esmentit en una entrevista a Teledeporte la versió de Xavi Hernández. El Nàstic de Tarragona ja té nou entrenador. Ahir van destituir Cristóbal Parralo i aquest migdia s'ha presentat Pablo Alfaro. Jordi Blanc, Radio Ciutat de Tarragona.
Pablo Alfaro arriba amb ganes de revertir la situació, estabilitzar el joc i resultats de l'equip. Ha firmat contracte fins a final de temporada i ha dit en la roda de premsa de presentació que és conscient que la situació de l'equip ara mateix no és fàcil i que han de ser capaços de millorar els resultats.
En una situación que no es fácil ahora mismo, pero que lógicamente somos muy conscientes de ello y por lo tanto pues venimos, ya os digo, con esa intención, pero seguro que todo lo que se ha hecho a nivel deportivo no ha sido malo. Seguramente también habrá cosas que rescatar y cosas que tendremos que reforzar y ser capaces de mejorar la situación, de mejorar los resultados y de que el Nàstic esté pues donde le corresponde en la actualidad, ¿no?
Aquesta és una setmana curta per l'equip que encetarà la 28a jornada de Lliga aquest proper divendres a partir de 8:45 del vespre al nou estadi Costa Daurada davant el líder de la categoria, el Centre d'Esport Sabadell.
I en patinatge artístic, l'artístic Skating Cunit va ser el gran triomfador del Campionat de Catalunya celebrat a Granollers i que es va poder seguir en directe per les televisions locals de la xarxa i també per la xarxa Més. Es va imposar en quartets, en show júnior i shows petits. En shows grans, el campió va ser l'Olot.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Se sabe querer. Quiero llorar y me destroza el que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Yeah.
teu costat amb la millor música.